Vostè què diria?
Pues també igual.
La pele ell o que...
Ell, o si no vol, la pele jo.
Pues ja està. Tu, i tu què penses?
Igual. Què? Si no és la pele ell, la pele jo.
Pues bueno, pues tots pelats així perquè arriba el xoc de la taronja.
Bé, jo crec que està molt clar de lo que anem a parlar avui, no? I és que Joan Montleó mos ho ha presentat avui. Anem a parlar de la taronja, de com va arribar així a les nostres terres i per això, com sempre, tenim al nostre Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
La veritat, molt bona lecció musical la d'avui, eh?
Sí, perquè que és un valencià i que és la història d'un valencià sense una taronja i també per extensió d'un vilarrealenc.
Pues es comencem, no? Aprofundim en com arriba, què és una taronja, no? Per a la gent que... Bé, jo crec que així tot el món sap el que és una taronja, no, Santi?
Sí, no, simplement em feia gràcia, no? Perquè quan ens preguntem això, doncs, bé, així hi ha superespecialistes, jo vaig intentar ser exacte, eh? Si m'equivoco en alguna cosa, doncs perdoneu. És un híbrid entre l'aranja grossa, el pomelo i la mandarina. Més o menys té una proporció de 25% d'aranja i 75% de mandarina. Això és el que... S'entén que és una taronja.
Anem a passar a la seva història, no? Com arriba així? Com ens convertim, no?, en productors de taronges a Vila-real i a quasi tota la província de Castelló, no?
Ho anirem desgranant al llarg del programa, perquè això té moltíssima molla. Però bé, sembla ser que el cultiu, és a dir, el fet de cultivar tarongers dolços, ja té milers d'anys i s'origina, com tots hem... sentim més d'una vegada, al sud de la Xina. Des d'allí se va escampant cap al sud-est asiàtic i després per tot l'Orient. Com ens ve? A través de la ruta de la seda, de les croades, Alexandre el Gran, tota esta comunicació Orient-Occident provoca que ens porten les taronges dolces, no? Bé, també intervenen els àrabs, que són ells, els àrabs, els que l'anomenen naranja. I això ve del persa. El persa és una llengua, doncs, a l'antiga Mesopotàmia, Iran, Iraq, tota aquella zona, encara hi ha llengües pèrsiques, que són molt curioses, i en persa era arangus, d'ahir vindria el nom de taronja. Van introduir primer el taronger agre a Europa, per el sud de la península, al voltant del segle X, i res, després ja parlarem de l'evolució a partir d'ahir, però actualment els valencians encara som un dels més importants productors mundials, encara que en una decadència que no ens agrada gens reconèixer.
La veritat és que si tens raó en aquesta decadència, no? Però la veritat és que dir que les nostres taronges són les millors del món, Santi. Això...
Hem de fer un exercici i a més és veritat, perquè jo, bueno, ja ho dic, he viatjat, he viscut fora i quan venien els caixons de taronges de Clemenules o de taronges d'ací de la terra, que a vegades eren magatzems de Vila-real i tot això, diria, mira, són cares perquè eren cares a Alemanya, però jo això és impagable, perquè és com tindre un tros de ta casa quan estàs allà vivint allà lluny. Així que sí.
I anem a xerrar de les varietats i de l'origen de cada nom. Vols que algú ens les presente?
Sí.
Dolçaina style. Dolçaina estil. Dolçaina style. Mandarines, clementines, clemenules, navelates, alustianes, hortaniques, hernandines, tangerines, sanguinelis, cadenetes, navelines, clemenvilles, loredines, clemenpons i les fortunes, ascaixons.
Bé, la veritat és que fa uns anys, exactament el 2012, va ser quan molta gent, gràcies a esta cançó, que és de la dolçaina estal de Cristal Dior, que és una penya de xilet, doncs va fer que moltes persones ens aprenguérem els noms no? I tota la varietat que tenim ací de mandarines, bé, de taronges exactament, no? Mandarines per als madrilenys, Santi.
No, hi ha res com una cançó per aprendre les coses. Jo és que sempre em recordo el meu iaio explicant-me, això no és una mandarina, això és una clementina, això és una navelate, això és un... I jo diria, mare meva, però quantes n'hi ha?
Sí,
i aleshores
sí, sí.
Doncs vaig a intentar fer un recull de les més importants, o que em semblen a mi més importants. Primer, les taronges dolces, que són les taronges de taula, i les taronges agres. Les agres són les que utilitzem per a cuinar, per a fer coques, per a fer melmelades i coses així. Després, podem distingir les de mida gran i les de mida xicotetes. Dins de les de mida gran, jo crec que una de les representants més importants és la Nabel.
La Nabel, clar, que bona que està la Nabel.
Està molt bona. La paraula Nabel ja sabeu que ve de melic, que vol dir melic en anglès, perquè, clar, totes aquestes taronges, les Nabel, tenen moltes hibridacions que provenen de Califòrnia. És un dels altres territoris grans productors de taronges. Que m'ha semblat curiós, una miqueta llegint del tema, que hi ha hagut un intercanvi científic entre Califòrnia i les comarques valencianes. Clar, les Nabel és per això, perquè la part de baix tenen com el melic, melic que diem nosaltres melic, no? Que s'arrepleguen entre gener i maig, és una fruita de postres, està boníssima, com acabes de dir tu.
Sí.
Es va originar, sembla ser, en un arbre de la varietat ja establerta Salata en Cabulla, a prop de Badia, El Salvador, en algun moment abans de 1882. Ja, també hi ha teories de que es van veure per primera vegada a Portugal i que des d'ahir les haurien dut des de la Xina i des d'ahir cap a Brasil. Hi ha una miqueta de discussió. Bé, sembla que cert que després de descobertes es van enviar a l'any 1870 a un departament d'agricultura de Washington DC. Ahí en uns hivernacles, d'ahí els van enviar a Califòrnia i a la Florida 1873, i d'ahí doncs vindrien altres varietats que s'han anat originant, com la Ultra Nabel d'Austràlia, la Chislet Summer Nabel, la Powell Summer Nabel, i sobretot la Washington Nabel, que
és el nom.
Clar, són americanes.
Sí, és molt patriòtic, no? També tenim la Nabelina, no?
La Nabelina és una taronja també americana, es descobreix a Califòrnia. La Nabelina, doncs, se li posa així perquè sembla ser que la Universitat de Califòrnia envia les mostres a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, i així li posem el diminutiu en valencià, fem un híbrid entre el Nabel, que és melic, i l'inminutiu valencià, Nabelina, perquè no eren tan grans com les Nabels.
Com les Nabels.
I fins als anys 70 no es comencen a comercialitzar.
Després passem a la Nabelate.
La Nabelate. Bé, quan ja te penses que s'han acabat les Nabels, doncs venen les Nabelate, clar. És que sí. Ve de l'anglès, late is late, que vol dir tardar.
Tardar,
que
clar.
Ve més tard. Que les Nabels, i d'ahir venen aquestes que estan també boníssimes. Aquestes sí que són d'origen valencià, sembla ser que va sorgir espontàniament a Vinaròs a partir d'una mutació en el camp de Juan Gil, sabem el nom i tot, a finals de la dècada dels 60. La Nabel Powell, que és una mutació de la Washington Nabel. La Nabel Lane Latte, la Nabel Lane, vaig estar mirant i és estret, per tant suposo que seran Nabel Latte, Nabel Latte, però més estretetes. Una altra, la Nabel Follos. Jo crec que la paraula ja ho diu tot, no?
Sí.
És originant aquesta població de l'Horta de València, és molt habitual per les comarques centrals, i és de suc i de taula al mateix temps. Té molt de suc, però també es menja en la taula.
Naranjas del grup de les blanques.
Sí, les blanques o valències, aquestes ja no tenen el melic en els fruits, tenen menys acidesa, i així doncs, per exemple, tenim la salustiana, tenim la barberina, que és autòctona també de València i sorgeix per mutació espontània i el seu descobridor és Vicent Barber, d'ahí que s'anomenen barberines. És que és una constant en els noms de les varietats. El descobridor és el que li posa el nom.
Clar, clar, cadascú. No? Sí. I també tenim la València Latte.
Latte ja sabem que és perquè és tardana. La producció és des d'abril fins a juny. També depèn de com siga l'estiu, faig més calor o menys. Sembla ser que encara que se diga València, l'origen hi ha gent que diu que és portuguès, i és un arbre fort, aguanta prou.
I acabem en l'últim tipus, no? de taronges, que serien les naranges, les taronges, perdó, del grup de sanguines.
Acabem en les grans, que després venen les xicotetes.
Sí, clar, clar, clar.
Les sanguines, doncs, sembla ser que ve d'una mutació a Almenara, i això, la mutació doncs es donaria al voltant dels anys 30 del segle XX, i esta té també varietats, Tarocco, Sanguinelli i Moro són les més importants. Les característiques és que es crien bé en un clima com el d'Almenara, que baixa la temperatura i puja la humitat per la nit, que això fa que la rojor augmenti, i que augmenta ese gust tan bo que fan les sanguines, que també són nostres.
I ara passem a les de mida xicoteta, les més menudetes, no?
Les menudetes, la reina de les quals, així a Vila-real, jo crec que hauria de ser la rufatina, perquè la rufatina és una mutació de clemenules que s'origina a Vila-real. Vaig estar mirant l'altre dia el vídeo que fa l'Ajuntament sobre les arrufatines en la finca de Manuel Arrufat. I crec que en un moment del vídeo diu que s'origina en una zona de Vila-real que s'anomena el Rec de la Torreta. És una taronja que evidentment no vaig a dir res contrari, està boníssima, perquè entre altres coses així a Vila-real fan les coses molt bé, i des de Vila-real doncs ja es va escampar al món. Ell comenta en el vídeo que ell la llavor doncs la fica en diversos peus. Bueno, això és vocabulari també de taronges, no? L'empel del peu, el no sé què. I li la furten diverses vegades. Clar. I així jo crec que és com s'escampa, furtant-li la a d'ell, entre altres
pobret
coses.
Però així no fa que arribi a tothom, no?
Coses que passen. I així n'hi hauria molta història, no? En el copyright, sí. I la clausellina, que es va originar també d'una mutació d'una taronja que s'anomena Satsuma Owari, i s'origina a Almassora. La Okitsu, que també és de Japó, esta jo la vaig tastar ja fa temps, està boníssima.
També, no?
Satsuma Owari, que també és japonesa, no sabem molt bé l'origen, però ja fa temps que es cultiva. I després passem a les clementines.
Clar, això són les que... abans de Nadal, no? És les que mengem tothom.
Efectivament. Les clementines, però volia parlar de les clementines com a nom, O sigui, perquè ja hem parlat d'algunes que són clementines, però com a nom és curiós perquè sembla ser que el fet de que se diguin clementines és perquè un senyor que s'anomenava el pare Clement Rodier a finals del segle XIX, en un jardí d'un orfanat, a Missargin, que està a Argèlia, no es les va descobrir. Però hi ha gent que diu que això és una història mítica i que realment ja fa temps que a Xina es cultivaven, que ell simplement va fer un conreu. Ara, el que sí que sabem és que el nom ve d'ell, ve del pare Clement Rodier. I per això d'algunes clementines de les que hem parlat i algunes més, com la clemenules.
Clar, aquesta és la més autòctona d'ací, quasi, eh?
Ací a Vila-real n'hi ha moltes clemenules plantades, encara avui en dia, i aquesta és evident, també, no?
No fa falta, clar.
Diuen que es va originar en la famosa Gran Nevada del 47 i que al tallar els arbres doncs això va provocar en el rebrot una mutació i aleshores va néixer la clemenules, que una de les batalles que té nules és en la denominació d'origen, clar,
sí, han intentat crear una associació fa poquet, també, per això.
Estan lluitant, jo crec que des de que existís, pràcticament. Així que molts ànims a nules. Marisol, la varietat, està Marisol, és de Betxí, s'origina a Betxí, és a dir, que així n'hi ha una muntonada.
Sí, sí, la veritat, cadascú té la seua,
la seua varietat,
tot.
I ben
sí,
bones sí que són, i ben bones que estan. Lauro Nules, és una mutació de Fina, que també s'origina a Nules, però està dels anys 70.
Ah, te dic, els que més venomenen són els de Nules, que li fiquen Nules darrere perquè sapiguem d'on és, eh?
Efectivament, que arreu del món no oblidem,
no oblidem
on va aparèixer. Sí. Sí. Almenys, ja que no tenen ni denominació d'origen ni el copyright.
Sí, sí.
El Oro Grande, que esta és murciana, també una mutació de Clemenules, és a dir, l'Oro Grande és Clemenules, mutació murciana. L'Oretina, esta és de Tormos, Alacant, i és una mutació de la Marisol, no?, que havíem dit abans.
Sí, sí.
Que la Marisol era de Betxí, no?
Sí, sí, correcte. I acabem amb l'Hernandina.
L'Hernandina està molt de moda últimament. Sí, sí. Jo he vist alguns horts molt bonics plantats en Hernandina. Es descobrís l'any 1966 i és una mutació de la fina, de que es va originar a Picassent.
Uh-huh.
Sí,
dis-me.
No, i ens centrem una miqueta a Vila-real,
sí,
no?
Sí, ens centrem així a Vila-real per saber com van arribar les taronges.
Bé, diverses coses. Anem a veure. Primer estan els personatges, però també tots els sectors que s'originen al voltant de les taronges, al segle XX, sobretot, no? Ahir n'hi ha un moment que ens transformem de secar regadiu a regadiu per al conreu dels cítrics, perquè els cítrics són de regadiu, que es van substituint els carros pels camions, les cavalleries pels motocultors i les excavadores. Hi ha un boom als anys 30 que fan que prosperen totes aquestes indústries al voltant de la taronja. La taronja s'exporta arreu del món, era una de les coses més exportades, ja no en les comarques valencianes, sinó a Espanya, a tota Espanya. Bé, és veritat que ja a finals del segle XIX ja l'horta ja estava bastant coberta, ja estava bastant escampada de taronger, de manera que això, que s'anava transformant el secà. Ja haurem sentit parlar moltes vegades que, entre altres coses, tenien vinyes, i que ni a Vila-real n'hi havia moltes, i que per això ens diuen borratxos, perquè hi havia vinyes. Doncs tota aquesta transformació es produeix d'aquest tipus de cultiu dels tarongers. Així n'hi ha moltes empreses que formen part, jo crec, del caràcter vilarrelenc d'anar-se reinventant. El taller de Claramonte, els establiments industrials de Ramos i companyia, Ochando, Ortiz, Sales, Diago, entre altres coses, s'especialitzaven en la construcció de bombes centrífugues. Hi havia, en algun moment d'aquells anys, van arribar a haver més de 10 tallers relacionats amb aquest tipus de maquinària. Clar, tot això provoca que ja a les dècades dels 50 i els 60 sí, n'hi havia una generació de mecànics molt qualificada que es dedicava a això, a les bombes, als tallers, a les carrosseries. I clar, quan arriba la ceràmica, doncs així ja n'hi havia mecànics molt preparats, perquè havien treballat ja durant molt de temps en aquesta transformació, i aleshores doncs era un caldo de cultiu per a...
Molt polivalents, així, a Vila-real, eh?
Sí, és el que sempre es diu del caràcter vila-realenc, d'anar-se'n adaptant als temps.
Sí, sí, sí.
En els anys 60 ja pràcticament els cavalls ja van desapareixent, i bé, i ja aleshores ja pràcticament estan ocupades per el que anomenem les maquinetes de raure. No? Que ahir la tècnica també de Vila-real, doncs, fa que es transformen aquestes maquinetes. Molts deixaven de fabricar les ferradures per als cavalls, tot això, i es dedicaven als rotovators i a les seues fulles, no? I a aquest tipus de màquines. Bé, no sé, més coses. José María Gozalvo, l'empresari, l'any 34, també desenvolupa tota aquesta indústria d'automòbils i camions. Ja dic, al voltant de la tècnica de la taronja, dels carros, no? D'anar desenvolupant les bombes, els tècnics, tot això se va reciclant en diverses direccions. De fet, als anys 60 arriba a haver 31 tallers d'automòbils.
I fixa't,
també influís l'arribada a Vila-real dels trens, ara farà 160 anys, fa l'any que ve. Tot això també influeix en una cosa que és l'exportació i per tant l'entrada de diners a la ciutat. I bé, hi ha una figura que crec que és important que parlem. L'altre dia em dius que les alqueries, que sempre jo no me les oblido intencionadament. Anem a veure. Simplement, vull dir, les alqueries en un moment donat es van
clar,
independitzar,
sí, sí, sí.
Però sí, en aquell moment eren Vila-real, efectivament. No? Tu em vas contar la història, si vols contar-la.
No, sí, o sigui, la història és que a les alqueries, clar, en aquell temps era, era territori de Vila-real i tenim una plaça que es diu la plaça del Taronxer, que es diu que és on es va plantar el primer taronxer. Uh-huh. Ara mateix no hi ha taronxer, val? Hi ha una figuera, però es diu i s'anomena encara la plaça del taronxer.
I dius que l'havia portat Polo de Bernabé,
sí,
no?
Sí, correcte.
Uh-huh. Polo de Bernabé, que naix a Quartell el 1812 i mor a Vila-real el 1889, va ser un polític i sobretot va ser un empresari valencià, sobretot no, les dues coses són importants en el personatge. Ell estudia dret a la Universitat de València i està molt relacionat en les guerres carlines, que sí, a Vila-real sí, són importantíssims. Però els carlins, quan ocupen Vila-real, el que fan és arrabassar les propietats familiars. Però, novament, este caràcter vila-realenc de tornar-se a alçar i tornar-se a reinventar, vale, tot arrabassat, però anem a reinventar-nos i a veure què fem a partir d'ara, no? Este home, Polo de Bernabé, va arribar a ser vicepresident de les últimes corts del regnat d'Isabel II d'Espanya i hi ha moltes coses com a polític que podríem dir, però me centraré en la seva figura relacionada més amb la taronxa, no? Per tant, com a empresari. Doncs ell tenia fanecaes, com així diem, les fanecaes, és que em fa molta gràcia.
Sí,
no?
M'encanta, a mi també i se nom, sí,
és
sí.
És un xic amb fanecaes i te pots casar i, bueno, coses sí, d'estes que es diuen...
Sí. Té moltes terres, no? Que a la resta d'Espanya és terrateniente.
Sí. I ell, doncs, això, tenia fanecaes a Vila-real, a Borriana, a Xaneta, bé, a molts pobles, no? Mm. Ell avança sobretot en el que són els abonaments, en com abonar, tota la tècnica per a millorar el fruit, fer-lo més gros, totes aquestes coses. Arriba a acumular més de 2.500 fanecaes, per cert, uh-huh, i transformant les vinyes i les oliveres que havia dit a mandarines. Uh-huh. I així és com s'introduís el cultiu a la Plana Baixa, per això té així dedicada a una escultura, també té aquesta plaça a les Alqueries, que no hem d'oblidar. Curiós que una de les primeres marques que es patenten a Cítrics, que abans estàvem parlant del copyright de les taronges,
sí,
doncs este home, Polo de Bernabé, ja patenta una marca ben fet, perquè si no, al final així tot el món s'aprofita,
clar, clar,
tu crees i els altres se n'aprofiten. Ja als anys 1860 ell ja exportava més de 50.000 caixes, uh-huh, per tant un motor econòmic importantíssim
sí,
de l'estat espanyol. Curiós també en esta transformació, perquè clar, la ceràmica ens arriba al segle XX, però Polo de Bernabé estava tan impregnat per este caràcter de reinventar-se, d'alçar-se, etc., que el 1879 ja era propietari d'una fàbrica de rajoletes a Onda. Vull dir que ja tenia les seues
coses, no?
Sí, 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 les seues coses ja s'assemblaven al segle XX. Una cosa curiosa.
Sí, sí, anem a parlar ara, que ens agrada moltíssim aquesta secció, sempre que la portes, que és les dedites i curiositats, no? I frases fretes que se'ns han quedat al vocabulari, no? En funció del tema que parlem. I avui ens toca la taronxa. A veure, compta'm, què diguem que és dites i curiositats que tenim?
A Vila-real hem de parlar de dites i taronja, perquè és que si no... A veure,
és com si estiguem parlant.
Quan diem, efectivament, és que si a Vila-real doncs és important, no? Sí. Trobar la teua mitja taronja, mm-hmm, doncs és quan trobes parella.
Sí,
no?
Però això també s'ha quedat al vocabulari habitual a tot arreu, eh?
Universal, sí. I no apretes tant la taronja que se quede sense suc, és sí, a dir, que no te passes apretant a la gent o un treballador, o vull dir que facis les coses amb calma, amb seny, no apretar a la taronja que es quede sense suc.
Clar.
Una altra és passen bones festes de Nadal, bones taronxetes i un conill ben gran. Sí. Primer que gana, Taronja i Magrana. Els magraners també s'han plantat. Ara n'hi ha més a Vila-real. Una mallorquina, bueno, dos mallorquines. Que jo ho dic perquè hi ha un vídeo d'un mallorquí, Miquel...
Sí, el tinc preparat, que ho sàpigues, perquè jo sóc molt fan de Miquel Montoro. I està preparat per si en algun moment vols que parlem de com es pela una taronja.
Ell explica com pelar les taronges. Vaig a dir les dues frases que porta de Mallorca, és a dir, del valencià de Mallorca. Una és, val més un gust que totes les taronges de Sóller. A Sóller, a Mallorca, que està al nord-oest, es planten molts tarongers. Que crec que és d'on ve este xic,
no? Este xiquet, no?
Sóller no és molt endins, si voleu vindre. Estimada, allà estareu regalada de taronges i poncins.
Estareu que... regalada de taronges. Això és tota una declaració d'intencions, eh?
Sí, sí. Així que no sé si el tens per a que ens ensenyi com pelar les taronges, és que és boníssim.
Sí, perquè hi ha gent que no sap pelar una taronja, Santi, i això se té que escoltar.
Sí.
Bé, com va? Avui vos explicarem les taronges. Que ara ve estent de taronges i estent dels constipats. I pels constipats una bona taronja sempre va bé. Com veus, aquesta és una taronja per fer, per menjar, no és per fer suc. Això d'aquí, que nosaltres sempre llevam, aquesta blanquinó, que nosaltres sempre llevam, això no ho heu de llevar. Això és el que cura els constipats. Això, quan vosaltres vos ho mengeu, sempre li llevau. I d'ai no, això no se'n lleva. I vos explicaré un parell de races que hi ha de taronges. Perquè nosaltres només coneixem...
Bé, convidem a la gent que entre en aquest canal de YouTube perquè Miquel Montoro no sols ensenya, no diguem com es té que pelar ben bé una taronja, no? Sinó també moltes més coses, no? del camp.
Com fer una ensaïmada. Ese vídeo és boníssim. Vull dir, és que és boníssim. Jo que soc un enamorat de Mallorca i conec vilarrealencs que viuen a Mallorca, un dia parlarem, descendents del Botanical Duc, i és boníssim. El vídeo de l'ensaïmada no vos el perdeu, no sé. És molt divertit.
Sí.
Bé, bueno, no sé, alguna frase més, doncs val més taronja i magrana que passar gana. És a dir, que menys és el que tens així al camp, que ho tens en res, ahir al costat, no? Hi ha un magassem que jo crec que és molt representatiu, que és el magassem de Cabrera. Representatiu perquè em fa pensar també en tota la vitalitat que tenien moltes dones treballadores en els magassems. Així a la plaça hi ha una escultura dedicada a elles també. Este magassem es construís el 1919. És d'estil modernista valencià, és a dir, no és qualsevol cosa, està davant de l'estació, l'Avinguda França. L'arquitecte és José Jimeno Almela i es construís a instàncies de Tomàs Cabrera per l'exportació de taronges. I s'ha esperit obert que feia sí coses molt interessants i les portava a tot el món de Vila-real. I este magasem, en el ple de l'Ajuntament de 1996, doncs va estar a punt d'enderrocar-se. Vull dir, era la intenció, en aquell moment, anaven a enderrocar-lo, però diversos sectors de la societat de Vila-real doncs no ho van permetre. I ahí està, imponent, ixe magassem com a representatiu de tota una època. Així que jo crec que ixe magassem representa d'alguna manera com hem de cuidar el que és la nostra història, que també és el que nosaltres som ara. Així que no s'ha de menysprear, i ixa supervivència d'este magassem jo crec que simbolitza molt bé el valor que hem de fer, perquè nosaltres serem si valorem allò que hem segut, jo crec, no? En aquest esperit que sempre hem tingut.
Jo crec que reflexió sí. Quede. És una dita preciosa, no? També per ficar en valor a tots els isos treballadors i treballadores, no? Del camp, en un dia previ com el de demà, que és el dia del treballador, no? Jo crec que és molt important aquesta secció que han fet avui i portar la nostra història, no? A totes les cases de Vila-real. Moltes gràcies, Santi, per haver estat un dia més amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Dolçaina estil. Dolçaina style. Dolçaina estil. estil. Ei, xica sexy. Mandarines, clementines, clemenules, navelates, alustianes, hortaniques, serrandines, tangerines, sanguinelis, cadenetes, navelines, clemenvilles, loredines, clemenponsiles, fortunes, ascaixón. ¡Ey, chica sexy!